La revolució ha arribat i jo sóc al sofà de casa amb el meu fill estimat. Mentre es van omplint les places, jo vull anar-hi però no. Oh, haig d'estar-me aquí a casa. Fem bombolles de sabó.
L'últim cop que va venir el programa, fa cosa d'un any i mig, s'acabava de fer públic que era la flamant guanyadora de la Creu de Sant Jordi. És una de les veus més sàvies del país en general, però especialment quan parlem de la situació del català, de la immersió lingüística o de l'evolució de les llengües, especialment les que estan en perill de desaparèixer. Fa molts anys que alerta de l'estat del català, del retrocés ràpid que viu i el perill de la seva desaparició. I ara n'acaba d'escriure una radiografia que és imprescindible i, en certa manera, també preocupant. De fet, és una radiografia, és també un diagnòstic, però també inclou la recepta, diguem-ne, el tractament. El llibre l'ha escrit a quatre mans amb la periodista Bel Zaballa i ara en la represa del curs escolar de debò l'hauríem de revisar tots i prendre notes. Diu, el futur del català depèn de tu. Carme Junyent, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara de seguida, bé, la Carme Junyent ja la coneixeu tots, és lingüista, especialista en substitució lingüística, africanista, professora a la Universitat de Barcelona, fundadora del GELA, el grup d'estudis de llengües amenaçades. Ara de seguida pregunto per l'estat de la llengua, de què passa, com hi hem arribat, Carme, què és el que podem fer, però l'arrencada del llibre, que t'he de felicitar perquè és esplèndid, a tu i a l'Abel, és potser el millor resum, no?, que hi ha a l'interior, perquè és una dedicatòria preciosa que dius, molt, molt senzilla, els meus nets, que no sé si existiran ni si parlaran català, però la iaia els estima.
De veritat que això va començar com un acudit, eh?
Doncs jo trobo un resum perfecte.
Sí, sí. A l'editorial els va agradar i així es va quedar, però clar, després els meus fills em diuen que quina pressió.
Bueno, jo t'anava a preguntar això, no, Carme? Què és més improbable, que els, diguem-ne, l'existència dels nens o el fet que parlin català?
Espero que cap de les dues coses.
Yeah.
Però bé, com que una porta a l'altra, doncs segurament que parlin català.
El català, Carme, viu una situació prou greu com perquè et puguis plantejar que els fills dels teus fills potser no l'arribin a parlar.
Home, em puc plantejar que, com espero, si els hi transmeten la llengua, ho tinguin molt difícil per fer-la servir. Això sí que em temo que pot passar, a no ser que canvien les coses, que jo encara crec que poden canviar, eh?
Mm-hmm. I estem parlant d'un horitzó, per tant, de 20-25 anys, que són claus, són definitius sobre la supervivència o no supervivència del català?
Clar, és que aquests processos són llargs, poden durar segles, però quan s'arriba al final la cosa es precipita molt ràpidament. I, de fet, el que està passant ara era previsible ja fa 30 anys. Als anys 90 es veia que anàvem cap aquí. La veritat és que hi hem arribat més ràpid del que jo preveia, eh? Però sí, realment crec que ens queda poc temps. Ahir, de fet, que érem a la setmana del llibre amb el Magí Camps i el Pau Vidal i la Míriam Martín, va resultar que jo era la més optimista de tots, eh?
Ostres. Vull dir
que sí, sí, que ells ho veuen molt pitjor que jo, com si la cosa ja estigués sentenciada.
Mm. Per tant, estem parlant de 20, 25, 30 anys com a molt perquè el català faci un tomb o comenci el seu camí, diguem-ne, de decadència inexorable. Diguem-ne.
Sí, sí, entrar a la fase irreversible.
Mm-hmm. Abans d'incidir en els motius i que m'ajudis una mica a posar xifres, que jo crec que és l'objectiu del llibre també, no? De fer entendre als parlants del català en quina situació es troba la llengua, no? T'he de dir que el llibre comença amb una idea que no hi havia pensat i que m'ha impactat molt, no? Que és que el llibre està reflexionat i escrit en part durant el confinament i allà rumies en una idea que és que la pandèmia pot ser una catàstrofe lingüística en general al planeta enorme.
És que aquesta és la previsió que es va fer de seguida. Encara no ho podem saber perquè, entre altres coses, no podem anar als llocs per comprovar què ha passat, no? Però pensa que es diu normalment que entre el 50 i el 95% de les llengües que es parlen actualment poden desaparèixer en el transcurs del segle XXI.
Mm-hmm.
la UNESCO parla
entre el 50 i el 95, perdona?
Sí, 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 sí. I això ja es deia als 90, eh? Per això que et dic que és un són processos que poden durar molt temps, però que quan arriben al final s'acceleren moltíssim. A veure, una experiència molt propera que tenim és la de Catalunya Nord. És la gent de la meva generació, jo ara tinc 65 anys, més o menys d'aquesta edat, que ja no els van transmetre la llengua. I mireu com està allà. Vull dir que això, doncs, això està passant en moltes llengües. El que passa que aquest 50% de llengües que pràcticament segur no arribaran al segle XXI són les que ja només tenen o darrers parlants o que ja fa temps que s'han deixat de transmetre. És a dir, només les parla gent gran. I com que aquesta pandèmia està afectant especialment la gent gran, doncs la previsió és que farà desaparèixer moltes llengües. Tot i això, vull dir, el que ha fet la pandèmia, en tot cas, és endarrerir, o, perdó, accelerar, avançar 20 anys el que estava previst que passés. Clar. Però això també ens hauria de fer entendre a nosaltres que ens hem d'espavilar, perquè a la que et despistes et pot passar una cosa així i aleshores s'accelera tot.
Bueno, quan t'ho expliques al llibre i ho dius molt clarament, no?, que quan arriba la mort de l'últim parlant d'una llengua, i això passa sovint, diguem-ne, i se'n té notícia, en realitat, dius, la llengua estava morta feia temps.
Clar, perquè si no tens amb qui parlar-la, normalment quan queden poques persones que la parlin, 4 o 5 persones, ja es considera que és una llengua extingida. Mm-hmm.
Descrius el procés d'extinció d'una llengua, i això em sembla molt interessant, en diverses fases. La fase primària, la decadència i, finalment, la mort. M'ho pots explicar molt breument i en quina fase creus que estem amb el català?
Bé, això és una manera de buscar els trets en comú de totes les llengües que desapareixen, i en la fase primària doncs es produeixen diferents fenòmens que porten cap a, o que amenacen la llengua. El que caracteritza tots aquests processos és el bilingüisme. És a dir, s'ha de bilingüitzar la població. Això és obvi, eh? Perquè ningú pot deixar de parlar la seva llengua si no en té una altra a l'abast. És a dir, que si no bilingüitzes la població, això no passa. Aleshores, arriba el punt crucial, que és quan s'entra en la fase de decadència, que el caracteritza la interrupció de la transmissió. És a dir, quan els pares decideixen que transmetre la llengua ja no serveix de res, doncs aleshores s'entra en aquesta fase, si deixen de transmetre la llengua, i clar, cada cop hi ha menys ús i arriba un moment doncs, que queden els últims al qual els van transmetre.
O sigui, quan hi ha una generació, perdona Carme, que decideix que no li ensenyarà la llengua que li van ensenyar els seus pares, no li ensenyarà els seus fills, allò és irreversible.
Home, tots tenim l'experiència de què és aprendre una llengua nova i a més viure-hi. Vull dir, viure-hi potser ja no tenim l'experiència, aprendre-la sí. Clar, el que estem demanant és a una població que no té aquella llengua que l'aprengui, ho dic per recuperar-la, eh?
Sí, sí.
Que l'aprengui i que es posi a viure en aquesta llengua. Hi ha alguns experiments, en el cas del còrnic estan fent alguna cosa així, però clar, d'això a recuperar la llengua hi ha una distància molt gran. En tot cas, és molt difícil que passar d'aquesta fase es recuperin les llengües.
On és el català?
A la fase primària. És a dir, ja es mostren símptomes del procés de substitució, bilingüitzats ja ho estem, i ara tot depèn doncs, que siguem capaços de capgirar el procés abans no entrem en aquesta fase irreversible o que no ho siguem.
Quan parlem de la llengua, quan parlem del català, sempre, i és, fa dècades, perquè tu recitaves els anys 90, no?, que és així, que hi ha qui diu que els lingüistes exagereu, no?, i que, ostres, el català està molt bé, perquè el parla moltíssima gent i l'entén moltíssima gent, i hi ha mitjans de comunicació en català, i a l'escola, i com pot ser, no? Ajuda'm a posar-hi xifres perquè els que ens estan escoltant entenguin de què estem parlant, i xifres que apareixen en el llibre, eh?
Sí, a veure, simplificant molt, vull dir que no posaré ni decimals ni unitats, si voleu, però perquè s'entengui, penseu que en el moment de l'inici de la transició es calcula que el percentatge de persones que vivien a Catalunya que parlava català era d'un 50%. Ara estem ja pràcticament al 30%. Això, penseu que estem parlant de 40 i pocs anys. O sigui que realment és una pèrdua molt gran. Però, a més,
els que vulguin... Perdona, que t'aturo aquí, Carme. No és gent que sàpiga el català o que fins i tot el pugui parlar, sinó que l'utilitzi, habitualment.
Clar, és que les enquestes parlen de persones que tenen el català com a llengua inicial, després de persones que s'identifiquen i de persones que en fas un ús habitual. El que passa que hi ha aquest nucli que són els que el parlen habitualment, tant si és la seva llengua com si no. Mm-hmm. De totes maneres, com a llengua inicial, és això, han baixat a un 30%. Que això és una frontera que, sumada a altres factors, la UNESCO ja determina que aquí es poden encendre les alarmes. Deies?
No, t'anava a preguntar... Hi havia una cosa aquí que expliques molt bé el llibre i que segurament també pot ser impactant per la gent que ens està escoltant. De moment, la primera xifra jo crec que ja ho és, no? Fa menys de 40 anys, el 50% de la població a Catalunya parlava habitualment el català, estem parlant del final de la transició, i 40 anys després ha baixat al 30. O sigui, s'han perdut 20 punts en 40 anys, que és una velocitat descomunal. Però és que aquí hi ha un factor interessant, perquè és que a vegades els que no creuen que estigui passant això s'escuden en una qüestió, no? Que és, tu estàs parlant de Barcelona, tu estàs parlant de l'àrea metropolitana, que ja sabem que s'hi parla poc català, però si tu te'n vas a l'interior del país, si te'n vas a les comarques de Girona o a l'Ebre, allà s'hi parla molt el català.
Bé... jo els recomano que hi vagin i que escoltin realment, però de totes maneres, parlant de les Terres de l'Ebre, que és la zona on es parla més català, ja estan pel 72%. Quan fa cosa de 20 anys eren també el lloc on es parlava més, un 90%.
A l'Ebre, això?
Sí.
Hem passat en 20 anys del 90 al 70%, 20 punts en 20 anys.
Sí, això d'ús habitual, que és el... Vull dir, és que la gent que vulgui saber això poden consultar ja l'enquesta d'usos lingüístics de la població i que s'ho mirin i que comparin amb les dels anys anteriors i no cal que jo els hi expliqui res, ho veuran ells mateixos. El Penedès, que és una zona en la que normalment no hi comptem, ja estan, si no recordo malament, el 38,8%. En qualsevol cas, hi ha molt per sota del 50. I és el Penedès, que ningú associa a l'àrea metropolitana. Mm-hmm. I després, bé, he dit les Terres de l'Ebre, que estan al 72, però és que després, per sobre del 60%, ja no queda cap àmbit territorial. Ni la Catalunya Central, ni les comarques gironines, etc. Vull dir, estan totes per sota del 60. Del 60.
O sigui, els grans reductes suposats del català, cap d'ells arriba al 60% de parlants habituals.
És que ja no hi ha reductes. Clar, vull dir, la televisió arriba a tot arreu, l'ensenyament arriba a tot arreu... en fi, no hi ha reductes.
Hi ha una xifra que jo crec, i aquí ve on fas tu la proposta, no? Perquè jo deia que és un molt bon diagnòstic, molt, molt cru també, en certa manera, no? quan fas servir les dades. És una radiografia, un diagnòstic, però aquí ve també hi apuntes quin és el tractament que pot rebre una llengua així. No? I aquí hi ha una dada, jo trobo que a mi és la que em va impactar més, segurament, del llibre, que és que... només hi ha una quarta part, un de cada quatre catalans, que quan arrenquen una conversa, amb qualsevol persona parlin en català. Un de cada quatre, un 25%. O sigui, la resta comencen en una altra llengua, habitualment en castellà. Pel que sigui, pel que creuen que l'interlocutor no l'entendrà o no el parlarà.
Sí, sí. Bé, això són dades que no són meves, Vull dir, ja insisteixo, hi ha l'enquesta d'usos de la població, perquè jo... no em dedico al català. Jo m'he mirat al català com em miro una llengua amenaçada. I estic segura que si aquestes dades les donéssim a cegues a qualsevol dels que diu que el català està molt bé, si, o que no sabés de quina llengua es tracta, arribaria al mateix diagnòstic. Jo entenc que quan es tracta de la nostra llengua això dol molt i hi ha aquesta resistència, i sobretot pels esforços que s'han fet i tot el que tots ens hi hem dedicat, no? Però des del punt de vista de les llengües amenaçades, aquestes dades són inequívoques.
Aquí és on va la teva proposta, en certa manera, no? I jo et faig la pregunta, què ens passa als catalanoparlants perquè tanta gent d'entrada en una conversa amb una persona que no saps qui és, ni tan sols pels atributs físics, que això hi ha gent que li passa, que quan veu una persona que creu, intueix que no és nascuda a Catalunya, li parla en castellà directament. Però això passa fins i tot encara que no sigui així, no? Quin mecanisme mental ens passa als catalanoparlants de d'entrada parlar una altra llengua?
A veure, la qüestió és que això no és només dels catalanoparlants. Aquest comportament està descrit en totes les llengües subordinades on s'ha estudiat, és el mateix. És a dir, quan parlem amb un desconegut, optem per la llengua que no ens donarà problemes, en principi. I problemes pot ser des que no ens entenguin, a que ens insultin, a que ens marginin, a que ens estigmatitzin. Vull dir que la història de la supervivència de les llengües també té moltes històries tèrboles en aquest sentit, perquè no deixa de ser una història d'opressió. Aleshores, aquí hi ha diferents mecanismes. Ara, quan deies això de l'aspecte físic, no? Hi ha molta gent jove, sobretot, que diuen això, que molta gent els parla en castellà per l'aspecte físic, i encara que ells segueixin parlant en català, perquè són catalans la majoria, no els canvien la llengua, és a dir, els segueixen parlant en castellà. Aquí, en molts sentits, vull dir, a mi em costa molt dir que això és racisme, perquè fa un temps vam fer un projecte sobre aquesta qüestió i es veu que persones que estan encantades de que aquests que ells no suposen que són catalans parlin català tenen aquest mecanisme. És a dir, jo crec que no és conscient això, que la gent no s'adona que en realitat els està parlant en castellà i que els altres parlen en català. Segurament això s'hauria d'explicar històricament perquè no estem acostumats a que si no som catalans algú parli català. I això és una cosa que hem heretat. Però després també hi ha molt aquest comportament genèric, és a dir, és igual l'aspecte que tingui, quan ens trobem amb un desconegut, doncs parlem en castellà, que és la llengua no marcada, no? La llengua, diem, per defecte. O sigui, aquesta sabem que no ens complicarà la vida. L'altra pot ser que sí.
Clar, tot i que es dona la situació surrealista que dos catalanoparlants de naixement, de primera llengua, estiguin interlocutant en castellà sense saber que l'altra, la seva llengua mare, diguem-ne, és el català. No? Això, situacions així.
Sí, sí, jo conec més d'un matrimoni on es dona aquesta situació. Mm-hmm.
També et dic una cosa, Carme, i això també en parles al llibre, jo crec que qualsevol que ens estigui escoltant ara s'haurà trobat en aquesta situació i és la part complicada del que ens deies, no? Potser hi ha la part diguem-ne, d'automatisme que algú es dirigeix a un altre en castellà per defecte, però després hi ha la situació violenta, no? Una classe universitària, no? Un curset, una reunió de pares d'escola, una trobada informal en què apareix una sola persona, una, que diu, podeu fer un castellà? I aquí què s'ha de fer?
Home, jo crec que aquí cal la consciència del professor i si té el compromís explícit, perquè normalment et demanen en quina llengua faràs les classes de fer-les en català, doncs mantenir-se. Jo amb això fins i tot aniria una mica més enllà, perquè clar, un professor que canvia la llengua perquè li demana un alumne també li està transmetent un missatge de, en certa manera, negació del coneixement. Clar, en el meu cas, si a mi algun alumne m'ho diu, jo li dic, però aleshores, per què fas lingüística? Perquè, clar, un lingüista que té por de les llengües és com un metge que tingués por de la sang. S'ha equivocat de lloc. Però és que això, clar, em poden dir, com que ets lingüista pots dir això, però és que en qualsevol àmbit del coneixement, perquè les llengües no deixen de ser coneixement, i aleshores una persona que es negui a aprendre'n una té una actitud, si més no estrambòtica, cap al coneixement.
Però segur que t'has trobat en situacions d'hostilitat. És a dir, Imaginem que ara jo estic en una reunió i algú em diu lo puedes hacer en castellano? I jo li dic no, no, perquè intento explicar-me. I llavors noto una hostilitat cap a això. És molt difícil de gestionar aquest moment, no? Perquè, a més, penses, bueno, és que no em costa res, no? Llavors, la pregunta és, com li fas entendre a aquesta persona, i fins i tot a la resta, que hi ha gent que no ho veu malament, tampoc, que canviïs el castellà, que allò que s'està fent és un problema i pot ser greu?
Clar, jo parteixo sempre que si tots tinguéssim la consciència de fins a quin punt el nostre comportament lingüístic afecta el conjunt de la diversitat lingüística, actuaríem d'una altra manera. Pot ser que siguin hostils fins al punt de voler, de ser lingüicides, per dir-ho clar. No? Vull dir que vulguin que una llengua desapareixi. Doncs jo amb aquests no hi perdo temps, tampoc els hi faig cas, però vull dir que no intento convèncer-los. Però hi ha molta gent que segur que està disposada a entendre els arguments i a col·laborar. Per això també en el llibre diem que necessitem la solidaritat dels parlants de llengües dominants, perquè és que si no, no ens en sortirem.
Però dius, de fet, literalment això, que el català no el salven ja en la situació actual els catalanoparlants, que ho han de fer els altres, a través de la solidaritat. Llavors, no sé si hi ha un... Hi ha un manual per fer servir en una situació determinada amb un castellano parlant o fins i tot... De fet, apuntes que hi ha una necessitat de supervivència del català a través del multilingüisme. Que si la situació és binomi català-castellà, no ens en sortim segur.
Bé, perquè això és el que passa quan moren les llengües. És a dir, quan s'arriba a aquesta situació de bilingüisme és quan es produeix aquest canvi i que, en certa manera, és el que ens està passant a nosaltres. La qüestió del multilingüisme és perquè hem de ser conscients que actualment a Catalunya es parlen més de 300 llengües. Qui vulgui saber quines són pot anar a la nostra pàgina web, gela.cat, i allà trobarà la llista. Vull dir que nosaltres hem buscat els parlants d'aquestes llengües. Aleshores, clar, aquestes persones, si considerem que tots tenim els mateixos drets, els hem d'incorporar també com a parlants d'aquestes llengües, i això ens fa replantejar moltes coses. Jo crec que no s'és conscient d'això, però abans es parlava molt de drets individuals en qüestions de llengua. I en canvi ara, des que tenim parlants de tantes llengües, els drets individuals s'han deixat de parlar, perquè clar, si hem de garantir exactament el mateix per a tots, ja sabem que és impossible. Ara, s'han de renovar les dinàmiques. De fet, el mateix reconeixement d'aquestes llengües ja és un canvi. No cal dir al respecte, perquè això genera moltes relacions de reciprocitat i moltes persones aquí han descobert la seva llengua a través del català. O sigui, persones que els seus pares ja no els havien transmès la llengua o que són llengües amenaçades, i aquí han descobert la seva llengua. Totes aquestes coses les hem de tenir en compte, perquè tot això ens va a favor.
Parles del món llatinoamericà?
També. Sí, sí, sí.
És que aquí hi ha una cosa que hi ha rebut missatges en aquesta direcció, que alguns castellanoparlants i la gent vinguda de l'Amèrica del Sud. Hi ha una cosa que expliques al llibre, que a vegades no som conscients, no? Hi ha el punt aquest de, si ve d'Amèrica del Sud, és més improbable que aprengui el català, perquè ja té el castellà. No és que n'hagi d'aprendre alguna de llengua, ja en té una, no? Però expliques que no tenim en compte que molta de la gent que ve de l'Amèrica del Sud, en realitat, familiarment o personalment, tenen segones llengües tan amenaçades o més que el català, no? I que potser per aquí es pot trobar l'empatia, diguem-ne, no?
Clar, és que això dels sud-americans també no deixa de ser un tòpic, eh? Vull dir, perquè ens podem trobar amb una experiència així i ja elevem l'anècdota a categoria. Jo podria dir que la meva experiència és radicalment contrària. De fet, en el llibre hi ha el testimoni d'una argentina, que la Virginia Unamuno, que va ser del Gela, ella es va casar amb un català, ara viuen a Buenos Aires, i sempre han parlat en català les seves filles. I ella, que és a Buenos Aires, ara ja fa uns anys, els hi segueix parlant en català. És una anècdota, eh? Però vull dir que jo ho veig en els meus alumnes. I potser aquest tòpic alimenta més encara el fet de que ja donem per suposat que no parlaran català, quan molts, de fet, el parlen, només que no els hi donem l'oportunitat perquè no els hi parlem en català.
És una de les veus més importants que hem d'escoltar quan parlem de la llengua, especialment del català. El llibre es diu El futur del català depèn de tu. És una, el que dèiem, no? Una radiografia, però també és un diagnòstic i té el tractament. Aquí apuntes en moltes direccions, Carme. Hi ha una cosa sobre el fet de canviar o no canviar, que dius, feu una prova. Estigueu dos mesos no canviant de llengua. Proveu. I dius, us n'adonareu que té més coses positives que negatives, que tindreu sorpreses positives que no us esperàveu. Dos mesos i aquí és on es canvia l'hàbit. I després parles de joves, parles de... Ets molt crític amb les escoles i amb la immersió lingüística i aquest mena de discurs sobre que la immersió lingüística ha sigut un èxit. També ho ets amb els mitjans de comunicació. Parles fins i tot de serveis bàsics, dels metges, no? Hem d'apuntar moltes direccions.
És que hem d'apuntar a totes les direccions perquè la llengua no se salva només en un racó, que és el que acostumem a pensar, no? S'ha de poder utilitzar en tots els àmbits. I hi ha una cosa que hem de tenir tots present. Des de la perspectiva de l'ecolingüística, la recuperació de les llengües només té sentit en el territori on s'ha desenvolupat. Clar. És a dir, ningú espera salvar el Navajo a Catalunya, com tampoc esperem salvar el català al desert del Sàhara. Per tant, si hi ha una llengua que s'ha desenvolupat aquí, és el català, hi ha després l'aranès i també hi ha la llengua de signes catalana, vull dir que no és aquesta l'única llengua, però això és el que té sentit. I és aquí on hem de treballar i és la nostra responsabilitat.
La Carme Junyent explica, i amb això acabo, Carme, una experiència que jo crec que ens hem trobat tothom, una trucada de que t'ofereixen algun tipus de servei o, en fi, o d'una línia telefònica de qualsevol tipus d'una empresa que t'està trucant i que parla en castellà i et demana que canviïs tu el castellà. No li vas dir, bueno, no, m'estàs trucant tu, i et van contestar, és que Catalunya és un país bilingüe. I la resposta teva és sí, és bilingüe per les dues parts. I aquí sempre cedim els mateixos.
És que és això, quan ens diuen que és un país bilingüe, suposen que és un país bilingüe pels que tenim el català com a llengua inicial, però no, ho és per tots.
9 minuts i les 12 en punt del matí per prendre nota. El futur del català depèn de tu, Carme Junyent, novetat editorial esplèndida i, en fi, que l'hauríem de rellegir tots també per prendre consciència, primera part, i segona per veure què és el que es pot fer per evitar el desastre que diu l'Adrià Puntí aquí. Carme, una abraçada ben forta, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, gràcies.